La nit de divendres, a l'estudi 1 de Ràdio Estel, sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Molt bona nit, senyores i senyors. Programa 156 de Llum Pròpia, Ràdio Estel i Ràdio Principat. Personatge, Andreu Buenafuente. Podríem dir que ja amb el nom i el cognom queda tot expressat. Però afegim que, opinió nostra, l'ànima i el director de La Cosa Nostra, evidentment la millor oferta televisiva de nit a Catalunya. És el que està aquesta nit amb nosaltres. El divendres no fa televisió, però sí ràdio, perquè si no, aquesta nit no estaria aquí. Ell, tan atent com sempre, amb els amics. I per què no? Els que el seguim amb la seva tasca professional, ha dit sí a la nostra invitació i aquí el tenim. Gràcies, senyor Buenafuente.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i bona nit.
Ja ho sap que és un plaer tenir-lo aquí. Eva Franquesa ha preparat un currículum, un perfil radiofònic difícil de resumir, però a grans trets pensem que intentarem dir qui és i com és vostè. Endavant, Eva.
Andreu Buenafuente Moreno va néixer a Reus el gener del 1965. Als 17 anys va iniciar la seva trajectòria radiofònica a Ràdio Popular de Reus amb el programa Siguiendo los Deportes. Més tard passaria a Ràdio Reus com a redactor d'esports i fent col·laboracions en diferents programes com ara La última noche que pasé contigo.
En la cadena SER va col·laborar amb Xavier Cerdà a La Ventana i el 97 en el programa de Fernando Delgado A Vivir que son dos dies. L'any 89 neix al Terrat un programa que té els seus inicis a Ràdio Reus i que presenta i dirigeix a Ràdio Barcelona des del 91.
Andreu Buenafuente ha combinat la ràdio i la televisió. En aquest darrer mitjà es va iniciar l'any 93 com a actor en el programa L'Ataque, dirigit per Alfons Arús, Antena 3. Més tard el varen veure a TV3, a Tot per l'Audiència, i al Persones Humanes, dirigit per en Miki Moto. Darrerament va ser director, guionista i presentador de les diferents edicions del Sense Títol, així com també l'encarregat de preparar i presentar per TV3 els programes de cap d'any. Actualment, com dèiem, dirigeix i presenta el programa nocturn La Cosa Nostra.
En un altre vessant, constitueix el 91 l'empresa El Terrat de Produccions per a la producció, repetim la paraula, de programes de ràdio i televisió, una factoria d'humor que ha creat a tall d'exemple el Sense Títol, Malalts de Tele i Plats Bruts.
En la gran pantalla també hem pogut veure l'Andreu Buenafuente i és que va fer d'actor en la pel·lícula de Santiago Segura Torrente, El brazo tonto de la ley, i en el curtmetratge de David Alcalde, Doctor Curre.
Home tan polifacètic com l'Andreu no podia deixar-nos sense llibres. L'autor de Sense Llibre, de l'editorial Planeta, el més venut al Sant Jordi de l'any passat. També coautor del titulat El Terrat, una tonteria com una casa d'editorial columna, i després parlarem del moment.
Pel que fa a premis, l'Andreu Buenafuente ja en porta uns quants. Premi Òmnium Cultural de Ràdio i Endavant Ràdio l'any 96, la batxina extraordinària del Col·legi de Periodistes de Catalunya, millor presentador i millor programa al Sense Títol l'any 97 i també, entre d'altres, el Premi Ondas, el millor programa de ràdio local.
I el darrer titulat, digui'm el que més s'ha vengut, ai, perdó, digui'm agosarat, els monòlegs, perdoni, senyor Buenafuente, però és que realment ha sigut així, el més vengut, el Sant Jordi i dies successius.
Sí, estem entre desbordats, contents, agraïts, no?, però sorpresos per damunt de tot, perquè tu et dediques a la televisió i a l'humor, i home, saps que hi ha un bon feeling amb la gent a nivell editorial, que s'ha consolidat una mena de llibre de regal pels nostres seguidors, però mai pensàvem que es vendrien 40.000 llibres en 3 setmanes, una mica capejant també el temporal, el tradicional debat sobre el mediatisme i l'oportunisme, però a fi de comptes, quan et trobes amb els amics, contents, perquè veus que la teva feina xuta, suposo.
Bé, passem al passat. Neix a Reus el 65. Els seus pares vivien a Reus?
Sí.
Com és que van anar a Reus? O ja van néixer a Reus també?
No, van néixer... La meva mare va arribar a Reus. Jo sóc fill d'immigrants. Sóc, per tant, xarnego i de sang andalusa. Suposo que això pot explicar alguna cosa. No ho sé ara. Però la meva mare va arribar fruit d'aquella gran crisi, no? I va arribar amb 14 anys i es va integrar molt bé a la vida de Reus. I el meu pare, tinc entès que ja no és entre nosaltres, però el meu pare va arribar, crec que amb 9 mesos o 8 mesos d'embaràs de la seva mare. Per tant, pràcticament es podria dir que també és d'origen andalús. Però és aquella generació d'andalusos agraïts, molt integrats, que estimen la seva terra i que em van ensenyar això a mi, justament, a estimar la meva terra, no? I estimar els meus orígens.
Per cert, la mort del pare que el va afectar a vostè extraordinàriament. Suposem que tothom, però l'Andreu Buenafuente, pel que es va dir, molt.
Sí, sí, és que el meu pare era brutal, no? El meu pare era molt millor que jo, si és que jo sóc alguna cosa més o menys divertida. No em faré ara el modest, però jo coneixia molt bé a mon pare, clar, si no el conec jo, qui l'ha de conèixer? I us puc dir que sí, que era realment era un home espectacle, no? Jo sempre he dit que si el meu pare hagués tingut una formació i un moment, hagués viscut un moment social adequat, hagués estat un artista. No? Però és que no va desenvolupar aquesta vena i era un artista del carrer, no? Dels seus amics. Era l'home que anava als sopars, que vivia al carrer, va ser representant de comerç i és aquell home que surt a les 6 del matí i torna a les 10 de la nit a casa. I ella disfrutava vivint amb la gent, transmetent a la gent optimisme, i això és el que millor em va ensenyar, no? A afrontar-ho tot sempre amb un somriure i a enfotre-me'n del mort i del quilvetlla, no?
Si vol no respongui, però vostè és més Buenafuente que Moreno o tan Moreno com Buenafuente?
Ah, no, les dues coses. No, les dues coses. Soc Buenafuente perquè per la part de pare, i com t'he dit, i també l'avi, es veu que era una passada l'avi, era el graciós del seu poble també, suposo que això és genètic, ja, no? Soc bastant Buenafuente i m'agrada molt quan em trobo, per exemple, encara un germà del meu avi, l'últim que queda, i em diu, tu t'assembles molt al teu avi, no? I tal. M'agrada molt ser així i m'agrada molt també tenir el seny i la intel·ligència de ma mare, que penso que també la intel·ligència que té ella, jo n'he agafat una mica, i per tant la barreja és molt bona, no?
Quina activitat feia la seva mare a Reus?
La meva mare treballar i pujar una família en una època grisa, trista i repressora, com era aquella porqueria d'època franquista.
A quin carrer va néixer vostè?
Jo vaig néixer en un hospital, però m'agrada dir que vaig néixer al carrer del Vidre, que és un carrer que toca la plaça del Mercadal. Dic perquè el de néixer en un hospital és com a molt estereotipat, però representa que a mi... Jo vaig néixer al carrer del Vidre. Per cert, davant mateix on va néixer el general Prim. Vull dir que tots anem a patar al mateix lloc.
Sí, vostè és el general del show.
Sí, el general Prim del show.
Ben fet. Quin col·legi va anar inicialment?
Jo vaig anar sempre als Hermanos de la Salle. Els meus pares, tot i la modèstia econòmica que vivíem, no, van intentar, per tots els mitjans, gairebé traient els calés d'on no n'hi havia, per donar-me un ensenyament semiprivat, per dir-ho d'alguna manera, en aquella època. I vaig estar als Hermanos de la Salle, on vaig estar, doncs mira, des de petitet fins al BUP, fins als 16 anys, o 15 o 16 anys.
Alumne brillant o del muntón, entre cometes?
No, dolent. Alumne del muntón, tirant a dolent i amb esforços per treure els cursos endavant. No m'agrada estudiar. No m'agradava estudiar, millor dit. Ara he après, després de més gran, que he descobert la passió per la lectura i per l'estudi de coses que a mi m'agraden. Però l'ensenyament, com a tal, a mi no m'agradava.
El van castigar alguna vegada al col·legi o no?
Sí, molt, molt, molt.
Però era molt entremariat.
No, jo era potser era el foteta, no? Començava a ser aquell home, aquell nen, vaja, que la va fotent i no ho sembla. Però al final et calen, no? I sí, i em anava... Sí que em castigaven bastant, sí.
Algun heroi d'aquell període?
Uf, herois. Una mica, suposo que el meu heroi principal era el meu pare, no? Jo veia funcionar el meu pare en el sentit de viure i pensava, hòstia, a mi m'agradaria ser com ell, no? Vull dir, amb aquesta alegria, amb tants amics, vull dir, tot el poble, tota la ciutat, em badava amb ell, en els sopars, jugava a futbol. Era el meu heroi més quotidià, sí.
I per què va a Ràdio Popular de Reus? Com entra vostè en el món de la comunicació?
Perquè,
a més que era ben jove, 17 anys.
Sí, perquè no m'agrada estudiar, perquè veig que no tinc futur estudiant, provo de fer cou nocturn, però clar, al ser nocturn no hi vaig, i veig que dic, ui, que anirem malament. I per casualitat de la vida més absoluta. Jo pràcticament no havia escoltat mai la ràdio, una cosa que explico i la gent no s'ho creu, però a casa no teníem ràdio.
I és curiós, no?, perquè en aquell període tothom, quasi.
Doncs on teníem tu, nosaltres? Érem més de la tele, mira, no. Havia escoltat poquíssimes
vegades. Però si quasi no n'hi havia de televisió.
Sí, home, els 70...
Blanc i negre, tot.
Els 70, 70 i picos, no? Però vaja, que jo quan ja puc dir, doncs vaig a fer ràdio en els 81, no? I un amic, casualitats de la vida, perquè el Carles Francino treballava a Ràdio Popular i estiuejava amb un molt amic meu. I aquest amic em va dir un dia de festa, imagina't tu, de nit, de jovenets, diu, demà, quan passi la farra, et portaré a la ràdio perquè hi ha una vacant. Jo vaig pensar que m'ho deia, perquè mira, que estàvem de conya. Però no, l'any demà va venir a buscar-me amb una moto, diu que et vinc a buscar per la ràdio. Diu, jo què sé. I així és com em vaig entrar amb una gran persona dels homes que més m'ha ajudat i que més estimo, que és el Carles Francino, un home molt generós i que va perdonar els meus defectes, que eren molts, ja t'ho dic ara.
Quin és el seu principal defecte? O era un dels que li va perdonar en Carles Francino?
Home, doncs mira, la falta de rigorositat, la falta d'ortodòxia, treballant, és a dir, jo no sabia com es parlava davant d'un micròfon, com es feia una entrevista. Recordo que el primer que em va dir el Carles és diu, té, agafa una cinta i vés a fer una entrevista en un jugador de futbol, no? I jo dic, hòstia, però com es fa això, no? Home, doncs apretes aquí i li preguntes coses. El Carles tampoc era un gran professor, però suposo que en aquella tolerància i en aquella llibertat hi va haver també una manera de dir-me que em donava suport. I gràcies a ell, si no, no hagués fet res.
I vostè amb la seva mare... I té moltes vinculacions amb la Teresa?
Sí, home, clar, el ser mare, vulguis que no, estàs bastant vinculat. I a part, doncs és una mica el nostre referent, no? El referent de la casa, de la família. En aquest món de bojos que em toca viure ara a mi, des de fa uns anys, d'autèntica dinamitació de la teva vida, la meva vida ja no és com abans, sempre hi ha la mare per recordar-te que les coses són molt més normals del que sembla, no?
No li ha preguntat mai vostè la seva mare, mama, què pensa de mi?
No ho sé ara, potser sí alguna vegada. Li demano bons consells, té molt bon criteri humorístic, el meu pare també el tenia, i a la seva manera no és la típica mare que li agrada tot, sinó que a vegades em diu, allò no em va agradar, o aquest convidat no va estar prou bé, i en sap, té molt de gust.
Escolti, mare, què pensa del fill?
Ai, hola, bona nit.
Què passa?
Hola,
Andreu. Hola.
Hola, carinyo.
Què tal?
Escolti, Teresa, com era l'Andreu de menut? Era obedient? Era molt ploraner?
No, era... un nen molt pacífic, era bastant pacífic, si jugava en qualsevol coseta s'entretenia molt,
sí.
Era molt bon nen, de veritat.
Però plorava molt? No.
No era molt ploraner.
Ens ha dit que era un mal estudiant, és cert?
No que fos mal estudiant, el que passa que, a veure, ell tenia molta memòria, retenia molt les coses, llavors se confiava molt, no? Llavors esperava sempre l'última hora, perquè... ell sabia que amb poqueta cosa en tenia prou per estudiar, però és que aquella poqueta cosa a vegades tampoc la feia, no?
Teresa, i quan ell li va dir que es dedicava al món de la ràdio, vostè va tenir una gran alegria, un disgust. Què hauria volgut que fos l'Andreu? O ja està contenta amb el que
jo
és?
Jo estic molt contenta, perquè ha sigut una cosa que de molt jovenet, de molt petit ja, quan anava a la Salle, ja petitet, que anàvem d'excursió i agafava el micro de l'autobús, ja era ell que explicava l'excursió i tal... i ja es nota, ja es veia ell, doncs, que li agradava, no?, aquest món. I llavors, a poquet l'ho hem anat assolint, no?
I vostè creia que arribaria a un lloc tan destacat? Perquè, evidentment, és un dels homes més coneguts a Catalunya.
Ja, pues clar, mire, a veure, sí, jo sempre, com a les mares, volem tot el millor, doncs, jo sabia que el meu fill portava algo molt bo dins, eh?
I ara vostè ha perdut la condició de... ell abans era el fill i ara és al revés. Ara vostè és la mare de l'Andreu i abans era el fill de la Teresa, no?
Sí, bueno, això ja sol passar, no? Però a part de tot això, és el meu fill, eh? O sigui que...
Jo, Joan,
sóc la seva mare.
Si m'ho permets, m'agradaria dir una cosa.
Està a casa seva, Andreu.
No, que és per destacar quan parlaves dels orígens, no? Quan ell va dir, si es pensava que jo faria alguna cosa en el món de la ràdio, a mi m'agradaria subratllar i agrair, no?, públicament, la paciència i la tolerància d'uns pares que el seu fill de 18 anys els diu que no estudia i que se'n va a fer ràdio. Pels que estimem la ràdio, que crec que és una cosa que tots dos, tu i jo, compartim, i molts dels que ens escolten, és d'agrair que una família faci una mica el cor fort i digui, va, tira, no?, que el nen faci ràdio. Jo recordo els primers dies quan em venia a buscar el meu pare, em deia, però que em venia, no tenia ni cotxe jo, no?, clar, ni carnet, i em venien a buscar a les 3 del matí en una emissora, ja t'ho pots imaginar, no?, i aleshores em deia, però aquí què estàs fent, aquí, no?, i jo agraeixo ara aquell punt de confiança i doncs tira, no?, que suposo que molts pares hi farien bé també, dirien, jo vull que el meu fill tingui un futur estable, no?, o sigui que li van fer un gran favor a mi i a la ràdio, no?
Teresa, agraït-li que aquesta nit estigui amb nosaltres, li preguntarem, quan el veu a la televisió, què pensa vostè, què diu?
Bueno, jo és que sento tantes coses que no sé com dir-li. Primer, el meu fill, no? No sé, com el meu fill, i segon, pues, molt contenta de que, més que res, la feina de veure tots els amics, tots els que treballen, que hi ha una harmonia tan maca, que una estimació tan maca. Jo quan vaig al terrat és que disfruto molt, perquè és tota la gent és tot una pinya, amb molt de carinyo, molt de respecte, és molt maco, i amb aquell puntet que tenen els d'humor, jo disfruto molt quan hi vaig. O sigui que, no sé, estic molt orgullosa de tindre el fill que tinc, no?
I nosaltres molt contents que ens hagi dedicat tots minuts. Li vol dir fill a la mare alguna cosa més?
Sí, doncs que ja trucaré, com sempre. I que quan et dic que trucaré i no truco és perquè...
Bueno, però ja sé que no pots, a vegades... Tens massa que penses, eh? No,
ara amb els mòbils...
Que tens, massa.
Ara amb els mòbils dic,
no, no,
mama, que
queixa, no.
Ho tenim molt ben arreglat, això, eh?
Sempre,
Teresa,
sempre,
moltíssimes
sempre
gràcies.
Sempre la mare, sempre te'n recordes.
I molt bona nit. Fins sempre, Teresa.
Bueno, doncs bona nit.
Adéu, mare, mama, un petonet.
Mitjançant el telèfon, una mare encantadora, eh?
Sí, és molt maca, és molt maca, és molt tolerant, i a banda penso que ens ha donat una lliçó a tots molt, molt forta, perquè, home, t'imagines, no?, després de 40 anys de viure amb la persona de la teva vida, quan desapareix, i ha estructurat molt bé tot el que és la família, i com et dic, és aquell far, no?, d'estabilitat, de tranquil·litat, molt bé, molt bé.
Ha practicat vostè algun esport, ja que havia fet de comentarista de l'esport?
He practicat el que he pogut... Mira, fixa't que m'està sonant el mòbil i el vaig a parar, eh? Perdona'm, eh?
Ja, possiblement els oïdors volien fer-li preguntes, però aquesta nit està vostè centrat en alguns convidats...
Perdoneu-me, eh?
El que en aquest moment parla els oients de Ràdio Estil i Ràdio Principal. Endavant, endavant.
Perdó, perdó.
Preguntàvem si havia practicat algun esport.
Sí, doncs sí, faig el que puc. No sóc un gran esportista, he estat més esportista de gran que no pas de jovenet. De jove jo era bastant fràgil, enclenque, o digue-li com vulguis, era el gafites, i no, però de gran he après a... aprofitar l'esport, i sí, intento fer bicicleta, intento fer una mica de footing, he jugat a futbol sala, vaig fent el que puc, ara últimament no puc massa. No.
Té algun ídol esportiu?
No massa, no masses. A veure, et diria que un dels homes, més que per esportiu, per món de l'espectacle, que m'agrada molt, ha estat el Michael Jordan, no? A mi m'agradava molt saber que jo era contemporani del Michael Jordan. I ho vaig passar una miqueta malament quan va plegar. Soc una mica mitòven, també l'Indurain. Jo vaig veure els tours des de casa, tots en directe, els tours que va guanyar l'Indurain, i, hosti, em vaig aficionar molt a l'Indurain, mira.
Ha baixat l'esport de la bicicleta sense l'Indurain,
sí,
eh?
Sí, ha baixat. Quan es jubila un mite, una llegenda...
És que realment era llegenda.
Era llegenda, però jo també saps què penso? Et vas fent gran, et vas jubilant també una mica la vida, no voldria ser pessimista, però el dia que plega l'Indurain dius, hosti, mai més es tornarà a repetir això, no? I costa anar-ho païnt, dius, bueno, doncs va, vinga, ja en vindrà un altre, però és una mica dur.
Dèiem en el perfil inicial... Vostè passa a la cadena SER amb Xavier Cerdà i amb Fernando Delgado. Això suposa que ve Barcelona, ja.
Sí, sí. Jo l'any 91, un altre gran gest que m'ha arreglat la vida, un molt bon amic meu, el Javi Pons, que actualment és el director de Los 40, i que havíem començat junts a Ràdio Reus, ell està de cap de programes a Ràdio Barcelona. I pren una decisió, bueno, una autèntica temeritat, quan ell diu que ell vol que el programa del migdia el faci un tal Andreu Buenafuente, no? Jo mai tindré prou paraules per agrair al meu amic això, perquè en contra de tots els observadors que deien, però per què hem de portar un tio que no coneix ningú als migdies de Ràdio Barcelona? Ell va fer front amb això, també li va donar suport Josep Maria Martí, director de Ràdio Barcelona, en aquell moment es va parlar de favoritisme i de clan de l'Avellana, jo si va ser així...
Escolta, clan de l'Avellana.
Encantat, eh? Perquè suposo que si no hagués anat bé, doncs ara no estaríem aquí, no? Però aquell petit impuls, jo sempre dic que les vides professionals de la gent estan fetes d'impulsos que són determinants, i aquest del 91 és determinant, quan ve el Terrat aquí. Després el Terrat va bé i xuta i endavant, però si no arriba a ser per allò, jo encara estaria a Ràdio Reus, o potser més feliç que un anís, eh? Cuidao.
Per què més feliç que un anís? Vostè creu que els llocs reduïts un pot... realitzar més les seves il·lusions, les seves ambicions, no.
No, però com tu et vas escriure...
Potser podríem creure en l'anomenat localisme, però...
Sí, mira, a mi m'agrada molt també la comunicació local, eh? La comunicació de petita, de butxaca, a mi m'agrada molt. I a Ràdio Reus jo m'ho passava molt bé, vaig estar 8 anys, i vull aclarir que jo mai en cap moment tenia la pretensió de ser d'arribar on he arribat. És a dir, jo recordo quan el meu amic em diu, escolta, vine a Barcelona ja... Jo m'ho he de tornar a plantejar tot i dic, però per què? Si estic molt bé, es viu molt bé Reus, Joan i amics. Hi ha una qualitat de vida impressionant. I mira, suposo que per temeritat també personal dic, doncs va, anem cap a Barcelona. Però saps, no sóc un home molt, molt ambiciós, i si m'hagués quedat a Reus, doncs ara estaria fent, suposo, tonteries i muntant rotllos que monto jo, no?
No hi ha el perquè fer tonteries, Andreu. Sí. Vostè fa coses molt serioses, a banda de que les, li pot donar un caire d'humor i de molta sensibilitat. Té una germana gran, vostè, no?
Sí, sí, una germana 5 anys més gran que jo, que amb la que vam crear el Terrat, i ella em va fer costat, i és la gerent actual del Terrat, sí.
Hi ha bona harmonia, llavors, amb la germana.
Sí, i tant, i tant.
Maite.
Hola.
Bona nit. És molt diferent l'Andreu que vostè veu a casa, que veu a la vida íntima, el que els espectadors gaudeixen a la petita pantalla?
No.
Són dos Buenafuente?
No, no és diferent. L'Andreu és una persona, pues, tal com es mostra davant de les càmeres, el que passa que, bueno, té vegades, sobretot quan hi ha més jovenet, aquell punt de timidesa, d'observador, però no, la veritat és que no. És una persona molt transparent i molt igual.
Maite, quan ell es va dedicar a la comunicació, vostè què va pensar? Arribarà molt lluny? El perdrem de vista? Què farà?
No.
Vostè creia ja que arribaria a ser qui és?
Home, mai et penses la magnitud que pot arribar a agafar, no? Però sí que de ben jovenet l'Andreu li agradava molt tot això, vull dir, ja a l'escola es dedicaven a radiar els partits amb els seus amiguets, vull dir, feia els seus pinitos, no? I vull dir, ja de molt jovenet es veia que això ho portava dintre i de que faria alguna cosa. Ben bé, clar, no saps on pot arribar, però sí que apuntava, tenia bon fuster, això és cert.
Maite, vostè com a ciutadana de Reus, no com a Terrat, què en pensa? Com el veu l'Andreu Buenafuente? Sigui sincera i prescindeixi de que és el germà petit o el germà.
No podrà. Germà. No podrà.
Sí que pot.
Home...
Sigui dura, si és que mereix aplicar aquest terme.
No, l'Andreu és una persona molt enamorada de la seva feina, de les seves coses, i que és molt constant, a pesar de les èpoques que s'han pogut passar. Molt lluitador, i bueno, és que el tinc a veure així tant com a ciutadana, com germana, com a empresari al seu costat, com tot.
Li vol dir que com a la germana, Andreu?
Gràcies.
Suposo que
gràcies.
Es veu un continu i constantment, no vol dir que...
Anem tan de cul que aprofitem per parlar durant les entrevistes, no?
Sí,
perquè...
sí, hola, què tal, com estàs?
Perquè,
sí.
Escolta, és brutal l'actual moment del Terrat, sí. Que no avorrirem a la gent amb els nostres problemes, però és impressionant el volum de feina que hi ha en aquests moments, amb 70 persones treballant, amb un munt de projectes i amb un munt de programes en realitat, no? I per tant, la meva germana és sempre també aquell punt de seguretat, un altre anclatge, no?, que fa falta, perquè aquest és un món bastant boig, el de l'espectacle, no?
Sí. Però
Maite, diguem... moltíssimes gràcies per aquests minuts que ens ha dedicat aquesta nit al seu germà.
A vosaltres.
Són qüestions que els oïdors no coneixen. La imatge la tenen mitjançant la televisió, en aquest cas, doncs, mitjançant la ràdio, però una mica la vida privada, però explicable, de l'Andreu. Maite, un petó i gràcies.
Moltes gràcies, bona nit.
Adéu, adéu, xata.
Bona família té vostè, eh?
Sí.
Una germana amb gran afecte.
Corteta, però bona.
Però positivíssima.
Sí,
potser més no haurien fet tant.
Sí, però és que passa, som una família molt curta, perquè la meva mare no va tenir germans i el meu pare també en tenia un, en té un encara. Per tant, la meva família més estreta es redueix pràcticament això, als que heu sentit, a la meva neboda, la filla de la meva germana, i a un oncle, que és també un cachondo mental impressionant, però ja està, hi ha dos cosins germans. Aquests són els Buenafuente, pocs.
Quan i com neix l'Andreu Buenafuente televisiu? Ja hem explicat una mica els inicis radiofònics. Com són els de l'anomenada petita pantalla?
Doncs mira, també una mica per casualitat, per coincidir en un moment i en un espai amb una gent, concretament amb l'Alfons Arús, que és el que fa també un altre gest d'aquells que dèiem, no?, d'aquells impulsos que van fent carreres, i quan comença el seu programa L'Ataque, un dia de la Mercè de 1992, crec que era...
Any Olímpic.
Any Olímpic, sí, tu. Doncs anem a gravar com a... Imagina't, va ser el Sergi Mas, el que estava en el seu zenit amb l'Arús con Leche, em va dir, escolta, no hi ha l'Alfons, si voleu venir a fer d'actors, i si voleu venir l'Oriol i tu. I jo vaig dir, sí, jo vull venir l'Oriol i jo i el Fermí. Home, tal, no sé què. Al final vam anar els tres, vam col·laborar en tota la tongada d'aquell programa que va marcar també una petita història en el món de la televisió d'humor, per molt que ara hi ha gent que diu, no sé què, L'Ataque va ser un boom, i allí estàvem instal·ladets. I després, doncs, gràcies a Déu, o no sé qui, a mi no m'ha faltat mai feina, perquè va ser que vam l'Arús i el Cerdà es va inventar un altre programa, després va passar Mikimoto, i després ja vaig poder fer els meus programes. No he parat de fer televisió des de l'any 92, una cosa bastant sorprenent, no?
On es troba més còmode, a la ràdio o a la televisió?
Ah, jo els dos llocs. M'agraden molt els dos. Tenen dos llenguatges molt diferents, primer era dels romàntics excloients de la ràdio, és a dir, que no veiem altra cosa que la ràdio. Ara m'agrada molt la ràdio, me l'estimo molt, he fet 16 anys ràdio i per tant això no m'ho treu ningú, però he descobert una tele fresca, una tele de veritat, una tele immediata i feta a mida d'autor, que és la que faig jo, estarà millor o pitjor, però és la meva, i també m'he enamorat molt de la tele i ara estic en un moment que m'agraden molt les dues coses.
Fins aquest moment, aquesta nit, hem tingut dues opinions, la de la seva mare i de la germana. Ara demanaríem també un punt de vista d'un company de vostè, nostre, un malalt, però molt malalt. Toni Soler, Toni, bona nit.
Hola, bona nit.
Home, ens vol donar el seu punt de vista, com és, què significa, què suposa Andreu Buenafuente en el món de la televisió, i gràcies per estar amb nosaltres. I felicitat pels malalts.
Gràcies per les felicitacions, gràcies també per deixar-me estar aquí. Hola, Andreu.
Hola, xato. Queda bé, eh? Queda bé.
Ja ho intentaré.
Vale.
Estic els apunts aquí davant.
Ja.
No, escolta'm, l'Andreu ha significat moltes coses. Deixa'm que parli de mi per començar, perquè si no hagués conegut l'Andreu, jo és impossible que ara estigués fent televisió. I crec que, en general, l'Andreu lidera, o si més no, és l'iniciador d'una generació d'humor a Catalunya. No diria només humor, perquè em sembla que tot i que a ell li agrada molt definir-se com a humorista, però em sembla que la cosa va molt més enllà, no? Tot de, jo parlaria més d'entreteniment, i sobretot d'entreteniment televisiu. Em sembla que l'Andreu va ser, diguem-ne, va obrir una porta nova i ens va ensenyar una habitació nova, per dir-ho així, dins del món de la televisió. I és els que hem seguit una mica l'Estela, i amb aquesta Estela hi ha anat enriquint amb les nostres aportacions, sabem molt clarament que el punt de referència que suposa l'Andreu és bastant indiscutible, no? Em sembla que m'ha quedat bastant bé, no?
Toni, i com a persona...
Que bé que parles, tio, que bé que parles.
I com a ésser humà, com és l'Andreu?
Des del punt de vista humà?
Sí.
Bueno, aquí ja les coses ja no poden...
Fins allà on vulgui vostè arribar, eh?
No, no. Des del punt de vista humà, he de confessar pel meu pesar que no conec tan bé l'Andreu personalment com el conec professionalment. I que és una cosa que afortunadament sempre som a temps de corregir-se. L'Andreu i jo sempre hem treballat des del respecte mutu, des de l'estima mútua, però també em sembla que tots dos recíprocament som molt gelosos de la nostra intimitat i de la nostra vida privada. Jo em sento molt unit amb l'Andreu en moltes coses, sobretot en la manera de viure la feina i la manera de patir-la. Em sembla que l'Andreu estarà d'acord amb mi,
sí.
Que som patidors de mena i que la feina la patim, no?
Sí.
Encara que també la disfrutem.
Però, Toni, vol dir que un bon professional no és obligat que sigui patidor, sinó malament? Ens sembla, potser ens equivoquem.
Suposo que sí, jo tota la vida així no vull estar-hi, com estic ara, de patint. jo crec que has d'arribar un moment en què diguis estic disfrutant, i em sembla que l'Andreu aquell moment en parli arribat.
Sí, una mica sí, ja, eh?
Jo l'Andreu el veig content i feliç i trobo que se li nota molt. I, Andreu, no em diràs que és bastant diferent que quan el sense títol.
Sí, perquè he fet un tractament de joc, que tu encara estàs en l'època de setmanal i desitjo que puguis passar a la meva, perquè és de xoc. O t'ho passes bé i sobrevius o plegues. I, bueno, a la força, saps? Una mica m'ha passat això.
Toni, i el llibre què li ha semblat? El Digue'm Agosarat.
Bueno, jo, els monòlegs d'Andreu, doncs, són... És una peça que ja era hora que s'introduís a la televisió en aquest país, no? I si algú havia de fer-ho, l'Andreu, que és el successor natural d'en Capri, però l'Andreu és un explicador de coses.
Ja hi som.
Això, i així entrem al tema de la vida privada. De les poques coses que puc dir de la vida privada és que és una persona que explica les coses amb molta gràcia. I coses que molt sovint no tenen interès. Amb això no estic dient que els seus monòlegs no en tinguin. Però vull dir que la gràcia del bon explicador de coses és donar interès a les coses que inicialment pel contingut no haurien de tenir, perquè són quotidianes o perquè només afecten a una part de la gent, tot i que normalment l'Andreu parla de coses amb què tothom s'hi pot identificar, no? L'Andreu, en general, és una persona que s'explica molt bé i amb molta gràcia, i per tant és una virtut que per televisió havia de sortir i que fins a la cosa nostra no havia sortit prou. Per tant, és un gran encert. I en format de llibre, doncs, no cal dir que és el mateix, és per tenir-lo guardat i per poder superar, diguem-ne, el defecte bàsic de la televisió, que és molt efímera, no?
Sí.
Toni, podem dir que aquests monòlegs estan ja a la història de la bona televisió?
Suposo que sí, que la televisió i història són termes que són difícils de conjugar. Gairebé diria que són antitètics, perquè vull dir, justament la televisió té això, que diguem-ne que no passa a la història gairebé res, no? En part suposo que ha de ser així. Però en qualsevol cas, si el gènere monòleg ha entrat a Catalunya, gairebé diria que a Espanya, es podrà dir que ha sigut l'Andreu qui ho ha fet. Això em sembla que és bastant indiscutible.
Vostè, Toni, els veu aquests monòlegs en castellà? Pot no respondre, si vol, eh? Ja que vostè ha citat Espanya, doncs miri, ens ha donat peu a la pregunta.
Sí. Sí,
jo... O no tenen per què ser millors en llengua nostra o en castellà?
No, bueno, a veure, com t'ho diré, això?
Si li compliquem la vida, variem de pregunta, eh?
No, i ara, jo trobo que trobo molt pertinent la pregunta. Jo trobo que els veig en castellà, però no amb el mateix text, diguem-ne, i no traduïts i prou. Vull dir, la manera de dir les coses, explicar les coses en català i en castellà són molt diferents, i cada idioma té la seva musicalitat. I els que som, dominem bé les dues llengües ho sabem, que utilitzem... que diem les mateixes coses, però busquem maneres diferents de dir-les. Per tant, si l'Andreu ho fa en castellà, haurà de buscar una altra manera de dir les mateixes coses, però la trobarà, perquè el que no trobi aquest home parlant, entens?
És l'únic que sé fer. És l'únic que sé fer.
Moltíssimes gràcies per aquests minuts. Li vol dir vostè un adeu,
gràcies.
A banda de que es veuran en qualsevol moment.
Gràcies, Toni, ja saps que t'aprecio molt. Ja... Una abraçada, xato.
Igualment.
Adéu.
L'home dels malalts de tele, gran persona, Toni Soler. Bona nit i fins sempre.
Adéu, Toni. Jo, Joan, permetem, vaig acotant. Jo voldria destacar, perquè aquest...
Destaqui el que vulgui. Ens queda potser encara mitja hora, no?
Bueno, puc destacar un munt de coses a mitja hora.
Fixi's.
No, vull dir que a Toni Soler li torno la floreta. És un dels millors professionals que he conegut en aquest món des de que estic treballant-hi, però no ho dic perquè estigui amb mi. Bueno, sí, perquè això m'ha permès conèixer-lo, però vull dir, podria ser que demà al matí el Toni es fitxi per un altre, jo seguiré pensant el mateix. Vull dir que Toni Soler és, jo crec, el millor guionista d'humor de Catalunya. La gent no és conscient del que està fent aquest home. Aquest home s'escriu, es dirigeix, es presenta, executa, realitza el seu propi programa. Això és brutal, això no ho sé fer ni jo. No amb això vull dir que jo sigui molt bo, però és que no. Ell escriu perfecte, té un sentit de l'humor brutal i, a més, això podria estar molt bé i després ser un indesitjable a la vida privada. I després resulta que és una bellíssima persona, és un tio pencador, responsable... És honest, que en aquest ofici costa bastant de trobar normalitat, la gent és com a molt rara, el Toni és normal, tan normal que hi ha gent que diu, hosti, té mal caràcter, no, és que és normal. I també voldria agrair a Toni Soler i als de Malalts que el que han fet, que això no ho he dit massa sovint, però aprofitaré per dir-ho, que és que ha permès al Terrat el creixement que va fer possible la Cosa Nostra. És a dir, el Sense Títol va acabar... I l'Andreu Buenafuente, aquí present, el Tete, va fer 9 mesos de peron. Això tu ja saps que en el món de la comunicació és brutal, perquè pares i pots quedar fora. Per què va parar tot l'equip del Sense Títol per preparar la Cosa Nostra? Perquè Toni Soler estava cada setmana treballant pel Terrat i nosaltres estàvem una mica a la reserva activa, que diuen els militars. Per tant, jo li he d'agrair a Toni Soler que m'hagi permès rearmar-me per fer la Cosa Nostra. I moltes més coses de la vida privada, però que em fa molta il·lusió seguir treballant pel Toni, i els èxits del Toni els visco pràcticament com si fossin meus.
Que té vostè un concepte molt alt de l'amistat.
Sí, home, és que per mi l'amistat és el més important que hi ha.
En aquesta casa hi personalitzem, sí. Ho ha demostrat, però potser són molts anys d'amistat,
sí.
Etcètera.
No, és que penso que després de tot, de les peles, la riquesa, l'èxit, demà al matí potser que no tingui programa, jo, m'entens? I o canvi el director general i entri un altre i ja està, i no li agradi, jo què sé, què pot passar? I sempre queden els amics. Sempre queden aquells 3, 4, 5, jo tinc la sort de tenir-ne bastants, que amb una trucadeta t'arreglen un problema o et conviden a sopar i et fan sentir millor. I moltes més coses que dona l'amistat. És el gran patrimoni de l'home, no? L'amistat amb les seves derivacions, no? L'amor, l'enamorament, el que sigui, no? Però l'amistat. I també em fa molta ràbia l'enemistat. El típic, això si vols ja és un tema més desagradable, el típic imbècil, diguéssim, que vol ser enemic teu quan tu no vols saber res d'ell. Però bueno, no compto amb ells.
Però vol dir que en té molts, vostè, d'enemics. A jutjar algun mitjà de comunicació, però...
Sí.
Eva Franquès ens ha preparat una quantitat de retalls, que després en parlarem, que és elogi rere elogi. I ara...
No pensis, eh? La premsa tampoc ens estima tant, eh?